A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...
Bona tarda a tots i a totes i benvinguts a La Veu de la Terra, un programa creat per membres de Fridays for Future, un moviment ecologista impulsat per joves que informarà sobre la situació de crisi climàtica, però també d'alternatives per una vida més sostenible que respecti el medi ambient. Cada 15 dies ens centrarem en un tema. Avui concretament parlarem de la importància dels boscos. Per tractar-ho a fons, entrevistarem un expert sobre el tema i finalment escoltarem unes dades bastant impactants sobre els boscos. Tot aquest contingut conduït per jo mateixa, Edel Martínez. Comencem!
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no?
Els boscos són un dels grans proveïdors de la natura, ja que proporcionen molts recursos com el paper i els seus derivats, medicines i energia renovable. A més de protegir i enriquir la biodiversitat, també es poden considerar generadors d'aigua i aire condicionat de baixa tecnologia, a més de purificadors d'aire. Així doncs, es poden considerar una eina molt important en la lluita del canvi climàtic. Per a parlar d'aquests grans aliats als boscos, hem convidat el Xavi Jiménez, que és el president de l'Associació Ecologista JAPEC. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? Parlem dels boscos, que crec que en saps una miqueta, no?
Bueno, una miqueta.
Primer de tot, comencem. En quina situació es troben els boscos del nostre territori?
Bueno, si fem un anàlisi global, podem dir que estan, definint un adjectiu, que estan molt estressats, que estan sotmesos a molta pressió, que ja les pressions que tenen simplement doncs, per estar en un clima mediterrani, amb poca aigua, molta pressió antròpica de gent, doncs el canvi climàtic no acaba d'ajudar i això fa que doncs, estiguin en una situació no gaire optimista, no gaire favorable. No?
D'acord. Comencem sabent això, no? Que no els estem cuidant massa per diferents factors que després ja veurem detalladament, però també es pot veure que últimament, ja ho hem vist des de notícies del JPEG, no? També que hi ha moltes empreses o associacions, no direm noms tampoc, que tenen molta facilitat per talar grans superfícies de bosc o arbres mil·lenaris. Podem dir així?
Sí, bueno, mil·lenaris no en trobem gaires a casa nostra. Mil·lenaris lligaria amb una problemàtica que tenim, que no és ben bé de boscos, sinó que són d'arbres cultivats, serien a les oliveres monumentals que tenim al sud del país, a les Terres de l'Ebre.
Sí, concretament volia referir-me a això.
Si voleu, podem parlar, que aquí sí que tenim arbres... Nosaltres, més que mil·lenaris, ens preferim parlar de monumentals.
D'acord.
Perquè, clar, mil·lenari sembla ser que només donem importància al que té més de 1.000 anys. I, clar, un arbre que té 800 anys és igual d'important que un que en té 1.200, no? Aquí tenim un problema, no està lligat amb el tema dels boscos, però sí amb el tema dels arbres, que és que bueno, tenim alguns dels arbres més vells del món, a casa nostra, a les nostres comarques, concretament Terres de l'Ebre i bàsicament a la comarca del Montsià, i en lloc de, en aquest cas sí, cuidar-los, mimar-los i conservar-los, el que fem és deixem que algunes empreses se'ls emportin, els malbaratem i marxen d'aquí per anar a gornir... cases, xalets i rotondes de mitja Europa, no? Aquí sí que és un tema molt, molt greu, relacionat amb arbres i justament amb uns arbres únics al món, no? Que són les oliveres monumentals, no? Cal dir, en contra nostra, que som dels pocs llocs del món amb oliveres monumentals on no estan protegides. La majoria de països, que són molt pocs, on hi ha oliveres monumentals, sapiguent quina és la importància i el valor únic i bueno, en definitiva, el valor únic que tenen aquests arbres els han protegit, nosaltres a casa nostra no. De moment encara estan exposats a que qualsevol persona pugui vindre, els pugui arrencar i se'ls pugui emportar. No?
És una llàstima que pel benefici econòmic, perquè segurament al final hi ha un benefici econòmic darrere, algun motiu econòmic, que es destrossin aquestes meravelles, no?, de la natura.
Sí, és greu això, i més greu és que nosaltres com a societat no ens adonem que tenim uns elements únics, és com si ara encara ens estiguessin prenent les esglésies romàniques, no? O sigui, tinguessin les esglésies romàniques que pogués vindre qualsevol, desmuntar les peça a peça i emportar-se-les a no sé on. Això que trobem que és increïble, impensable, pues, penseu que les esglésies romàniques són del segle XII, per tant, no tenen tampoc tants anys com la majoria d'aquests olivers, que poden tenir més de 1.000 anys, no? Les esglésies romàniques són patrimoni del nostre país, de la nostra cultura, però les oliveres que són molt més velles, que són el reflex de totes les cultures que han passat per casa nostra, que són uns arbres que han alimentat a moltes i moltes cultures, que han sigut observadors de tota la història que ens rodeja des de fa mil anys. Aquestes no les apreciem, no?
Tot una llàstima, la veritat, que hem de començar a donar valor, sí, no? Sí. Els arbres, els boscos, i sobretot si tenen tants anys i tenen tanta experiència, sí, i coses, sí, sí, que si parlessin, Déu-n'hi-do, ens explicarien bastantes coses. Sí. Tornem al que dèiem, no? Els boscos del nostre territori, sí, estan estressats, has dit.
Sí.
Podem saber els factors concretament? Quines són aquestes causes d'aquest estrès?
A veure, nosaltres vivim en un clima mediterrani. Els climes mediterranis, per si, ja són climes, doncs, amb unes condicions climàtiques extremes. Vivim en un clima, en un territori, doncs, on l'aigua no és que s'obri, clima, doncs, on hi ha sequera, i per tant, doncs, tenim unes espècies que estan adaptades a aquesta sequera, i la sequera comporta que hi ha un factor que és els incendis, vull dir, climes mediterranis, sequera, incendis, no? Els incendis, a priori, podríem pensar que de per si és algo dolent. Hòstia, els incendis cremen i degraden els ecosistemes. No té per què ser així, no? Uh-huh. Els incendis, en un clima mediterrani, formen part d'aquells sistemes de regeneració dels boscos. Pensem que les espècies que trobem, les nostres espècies forestals, la majoria són espècies que considerem piròfites, els que es diuen piròfites. Piròfites són espècies adaptades als incendis i moltes d'elles adaptades per afavorir els incendis. Dius, hòstia, com pot ser que un arbre afavoreixi l'incendi? Sí, sí, doncs l'afavoreixen.
Segurament serà per sobreviure, no?
Per sobreviure com a espècie, uh-huh, no com a individu, sinó com a espècie. O sigui, l'arbre...
És que són molt intel·ligents, sí, tots els éssers vius, menys l'humà, em sembla a mi, eh?
L'arbre... com a element, com a individu, se sacrifica a favor de l'espècie. És, per exemple, el cas dels pins. Els pins, sabem, tothom coneix que tenen resina. Mm-hmm. És aquella mena de pasta enganxosa que a vegades goteja i que si tallem un pi o si li fem una ferida doncs ens embruta perquè és enganxosa. La resina és una substància que tenen els pins, justament, les coníferes, per afavorir els incendis, perquè l'incendi sigui més virulent. Dius, hòstia, això és una adaptació molt, molt poc encertada,
sí,
no? Perquè un arbre que afavoreixi l'incendi, doncs sí. El pi li interessa que hi hagi un incendi, per què? Perquè l'incendi sí que el cremarà amb ell, però cremarà totes les altres espècies que li estan fent competència. Llavors, després l'incendi, durant l'incendi, què fa el pi? Agafa les pinyes i expulsa les pinyes i fa que els pinyons que hi ha dintre les pinyes es dispersin per tota la zona que s'ha cremat i quedin soterrades a la cendra. Uh-huh. Per tant, no quedin afectades pel foc. Quan ha passat l'incendi, al cap d'un mes, un mes i mig, veurem que comencen a brotar tot de petits pinets. I al cap de dos anys veurem que allò és una sembra de pins. Què ha fet el pi? Afavorir l'incendi, treure totes les espècies que li feien ombra, que la molestaven, ell se sacrifica, però en compensació sembra de fills seus tot l'entorn. Aquesta espècie piròfita aprofita l'incendi per escampar-se. Altres adaptacions, per exemple, l'alzina. L'alzina què fa? Diu, bueno, jo me cremaré, però he d'adaptar-me, l'evolució l'ha portat a que l'alzina, quan es crema, realment no es crema tota l'alzina, es crema la superfície. Per què? Perquè l'evolució l'ha dotat d'uns borrons, per allà on brotarà, interns. De forma que veurem l'alzina tota sucarrimada, tota negra, però els borrons, que és per allà on brotarà, són interns i, per tant, no es cremen. Veurem que l'alzina, al cap d'un mes i mig d'un incendi, torna a brotar. És una forma també d'adaptació. L'alzina surera és l'adaptació màxima. Una escorça molt doble, de forma que quan hi hagi l'incendi, tota l'escorça, tot el suc es crema, però la part interior, els teixits interiors, no es cremen, brotarà una altra vegada.
Això. Veig que la naturalesa és sàvia, no?
Sí.
És el que diu, però tot i això... Crec que no és tan bonic, no?
No, tot això no és tan bonic.
Per què?
Tenim això, tenim les espècies que s'han adaptat amb uns focs que en un inici eren sistemes de regeneració. Què passa? Arribem nosaltres, els hòmens, i aquells incendis que es produïen de forma natural i que, per tant, afectaven els boscos molt de tant en tant, els boscos es podien cremar cada 50, 60, 70, 100, 120 anys, arriben a nosaltres i no es cremen cada 50, 70, 80 anys, es cremen cada 4 anys. Si un bosc es crema cada 70 anys, com que els arbres seran madurs, seran grans, primer, molts arbres sobreviuran, segon, aquests arbres produiran llavors, i per tant, el bosc crearà clapes, crearà zones de regeneració. Arribem a nosaltres, els incendis són més reiteratius, cada 4 anys se crema un bosc, i què estem fent? Estem cremant comunitats molt joves que ja no produeixen llavors, aquests arbres no tenen capacitat de rebrotar, de llançar les seves llavors perquè torni a rebrotar després de l'incendi, i en definitiva el que estem fent? Convertir el foc en un problema pels boscos en lloc d'un sistema de regeneració als boscos mediterranis. Per tant, aquí el foc acaba sent un problema perquè nosaltres som, en definitiva, l'origen del foc. Ja no és aquell llamp que cau cada 50 anys en aquell bosc, sinó que som nosaltres que cada 4 anys hi fotem foc, no? I aquí és quan el bosc, quan el foc acaba sent un problema pel bosc i per nosaltres, perquè el foc, a banda de cremar boscos, crema propietats, crema cases, crema activitats, crema...
Òbviament, qualsevol mal que li fem a la natura acabarà impactant-nos a nosaltres,
sí,
no? Almenys ho hauríem de veure d'aquesta manera. I estem veient, com bé has dit tu, no? Que darrerament, bé, ja fa en els darrers 100 anys, suposo, no sé, que hi ha molts més incendis, o des que l'home comença a trepitjar, no?, tot aquest, aquests boscos, però darrerament es veu que hi ha molts incendis. No sé si és el fet de que les notícies ens arriben molt més, o és que realment hi ha més incendis?
No, hi ha més incendis i més virulents. I per què? Doncs perquè els boscos, és el que dèiem, estan estressats. Tenim tota aquesta circumstància de que els llocs on se cremen ja solen ser zones on ja tradicionalment hi havia els focs, o sigui, el foc crema fàcilment. O sigui, a veure, tenim incendis cap al sud, no tenim encara incendis a la Finlàndia, tot i que en tindrem d'aquí 4 dies. Llavors ja tenim un altre factor que ens arriba, que és el canvi climàtic. Amb el canvi climàtic, les condicions climàtiques varien. El canvi climàtic el que comporta és uns extrems, que les condicions climàtiques agafin extrems, se radicalitzin. Què vol dir això? Unes sequeres molt fortes que fa que els boscos tinguin un estrès hídric molt important, que, per tant, quedin exposats al foc, i després ens poden vindre unes grans avingudes d'aigua, unes grans tormentes, que el que faran és llaurar aquests camps cremats i ens provocaran molts problemes d'erosió, no? I aquests extrems climàtics fa que els boscos estiguin estressats, estiguin molt més exposats als incendis i, per tant, tinguem aquests incendis que arriben a unes dimensions que nosaltres com humans ja no som capaços d'afrontar-los, no? O sigui, per exemple, aquestes imatges que ens surten que ens han sortit de l'Amazones o ara, per exemple, Austràlia, són uns focs que nosaltres com humans ja no tenim cap capacitat ni de controlar-los ni d'extingir-los. Per tant, el foc va cremant fins que deixi de trobar combustible i deixi de cremar perquè simplement ha cremat tot el que podia cremar, no? Per tant, com que els boscos estan estressats, estan sotmesos a molta pressió, a moltes agressions i amb el canvi climàtic doncs estan encara més estressats, els focs doncs són molt més virulents i que al ser tan virulents surten de la nostra capacitat d'extinció i de control i es fan grans i acaben quan ja no tenen res més que cremar, no?
O sigui, en resum, la causa és la feina mal feta o el mal que ha fet l'home durant molts anys que ha causat aquestes sequeres, no?
El gran problema planetari és el canvi climàtic. El canvi climàtic, a veure, sí que encara hi ha 4 eixelebrats que defensen que això no existeix i que tots són invencions, però el gran consens internacional científic és que bueno, nosaltres som els causants, estem provocant uns canvis accelerats, no donem temps a que les espècies s'adaptin, que els boscos s'adaptin, i per tant doncs, creem unes situacions d'estrès. Aquells canvis climàtics que de forma natural passarien en 2.000 anys, nosaltres els provoquem en 50 anys. I això fa que aquells boscos que amb un canvi climàtic natural s'haguessin adaptat, s'haguessin reubicat de forma lenta, això hi ha hagut. Al llarg de la història hem tingut canvis climàtics i tenim espècies doncs, que, degut a augments de temperatures, han anat reculant, els trobem al nord d'Europa, en llocs més frescals, al sud trobem altres espècies, però això han sigut unes adaptacions de molts i molts i molts anys, milers d'anys. Nosaltres aquests canvis els estem provocant en 50 anys. No? 50 anys fa que simplement la natura no sigui capaç d'adaptar-se i quedi exposada a qualsevol alteració, i l'alteració més palesa, més patent i més palpable és el foc, no? Tot i que n'hi ha d'altres que no són tan palpables que també estan passant avui. A banda, estem parlant de la crisi climàtica, però també estem parlant de la crisi pel que fa a l'extinció de les espècies. Vull dir, estem perdent la biodiversitat, i no pels focs, simplement per aquests canvis climàtics les espècies pues, simplement estan desapareixent. Els estem canviant tant les seves condicions i les fem tan suportables per moltes d'elles que aquelles que no són tan cosmopolites, que es poden adaptar fàcilment a entorns variables, pues, acaben extingint-se. No? Per tant,
aquesta era una de les preguntes que et volia fer, que les conseqüències dels boscos no és que desapareixi el bosc, perquè molta gent diu, replantem, no? Reforestem i tot seguirà la normalitat. tardarà molts anys a que tot segueixi la normalitat, perquè ha destrossat el foc tot,
a veure,
arbres i altres éssers.
Els boscos desapareixeran, canviaran, però amb un ritme tan elevat que s'emportaran molt dels valors que ara tenen els boscos, com són totes aquestes espècies que tenim, tota aquesta diversitat, doncs la meitat desapareixerà. I, a veure, els més apocalíptics diuen que, bueno, desapareixem nosaltres abans que la natura, i és així, no? No sé si nosaltres acabarem desapareixent o no, però la natura estarà allà, canviada, transformada, però ella anirà adaptant-se. I és, per exemple, abans t'ho comentava, vull dir, ara hi ha una experiència molt, bueno, que ve a conseqüència d'una desgràcia, però que és un laboratori d'investigació, que és Txernòbil, no? Txernòbil, arran de l'accident nuclear, es va fer una zona d'exclusió, on es va fer fora tota la població humana, o sigui, allà no ha quedat cap persona, no hi ha cap tipus d'alteració humana en tot aquell entorn, i el que s'està veient és que la natura té una capacitat de regeneració tan bèstia quan l'home desapareix, tan bèstia, que ja s'estan quedant parats, no? Vull dir, espècies de grans predadors, de carnívors, que es donaven per extingides, però estan sortint, i tornen a ser, no? I veus que, bueno, simplement l'home desapareix, la natura torna a manar i torna i regenera, no? Per tant, nosaltres sí, la transformem, la modifiquem, la deteriorem, però...
Això és el que passa quan l'home, no?, desapareix o fa un pas enrere d'un territori, que la natura torna a viure i això, a veure, nosaltres, òbviament, no volem la destrucció humana, però sí que podem fer coses, no?, per intentar que no destrossem tot els boscos, tot l'aire, tot plegat. Què recomanaries als oients? Què podem fer per salvar aquests boscos? Siguin els nostres o també els de l'Amazones, que també...
Nosaltres hem de pensar que tots aquests trastorns, tant a nivell local com a nivell planetari, són conseqüència no només de que nosaltres anem i fem de forma conscient quelcom agressiu, no, és el nostre dia a dia, el nostre funcionament diari és el que condiciona que el món funcioni com funciona. O sigui, una cosa tan senzilla com anar a comprar, per dir alguna cosa, és un acte de l'alta responsabilitat que decidirem quines conseqüències tindrà doncs, el nostre consum. Per exemple,
no, s'ha parlat molt després dels incendis dels Amazones, que suposo que segueixen, vull dir que les notícies no els estan veient a les notícies avui en dia, però els incendis segueixen, tipus els d'Austràlia i l'Amazones, no?
Sí, Austràlia ha tornat a cremar.
Correcte. Amb l'Amazones sí que dèiem, què podem fer, no?, per evitar aquests incendis? Doncs deixar de consumir cert tipus de menjar, no?
Sí, és a veure, l'Amazones crema, entre altres coses... Perquè primer que és un lloc on hi ha molts interessos, moltíssims, i per tant el bosc, l'Amazones, se'l crema intencionadament, però si hi ha un canvi climàtic, aquell incendi crema encara més fàcilment, no? Llavors, interessos que l'Amazones, doncs n'hi ha molts, i són interessos que nosaltres estem incentivant que segueixin, no? Per exemple, una cosa tan senzilla, que jo ho dic sempre, una cosa tan senzilla com veure una llauna de refresc, de qualsevol marca de refresc, és un atemptat contra l'Amazones. Per què? I ho explico perquè és una cosa que bueno, quan explica la gent queda parada, però és que és un acte simplement de consciència. Les llaunes de refresc estan fetes d'alumini, vale? I estan fetes d'alumini laminat. O sigui, és aquest alumini que nosaltres podem agafar la llauna i xafar-la,
sí,
no? Vale, l'alumini laminat és l'alumini de primera mà que surt de la bauxita. La bauxita és el mineral d'on s'atreu l'alumini. Les principals fonts de bauxita on estan? A l'Amazones. Llavors, perquè nosaltres puguem seguir bevent una llauna d'un refresc de forma fàcil, fotent-nos-la i després agafant la llauna, esclafant-la i tirant-la a la brossa, té que haver algú que vagi a l'Amazones. Primer, si hi ha indígenes, els foti fora, si no volen marxar, els mati, que passa així, hi ha bandes de pistolers que maten els indígenes que no volen marxar, se'ls fot fora, després què es fa? Se crema el bosc o se'l tala. Quan ha passat això, què fa? Doncs es comença a fer les explotacions de mines de bauxita a cel obert, o sigui, grans moviments de terra per començar a extreure la bauxita, que és una pedra que està doncs, al subsol. Quan hem tret la bauxita, per la transformació de la bauxita en alumini necessitem grans quantitats d'energia. Què fem? Agafem unes a l'Amazones i fem uns grans embassaments i inundem gran part de l'Amazones. Evidentment, si allà també hi ha indígenes, anem allà i els fotem fora, i si no volen marxar també els matem. Doncs fem grans embassaments perquè la transformació de la bauxita en alumini requereix molta energia. I tot això, on ens porta? A poder tindre el primer món una llauna de refresc, que ens la podem veure mirant la tele i mirant un programa sobre la conservació de l'Amazones, i ens esgarrifem del que passa a l'Amazones i ens estem mirant mentre ens estem fotent una llauna de cervesa, no? Per tant, què podem fer? Bueno, una cosa senzilla, no gastar llaunes d'alumini. Per exemple, no comprar productes que ens venen de l'altra punta de món quan no és l'època. Per què? Perquè portar, i ho sento molt per Xile, portar una poma de Xile aquí té un cost ambiental tan bèstia que no ens ho podem permetre. Llavors hem de comprar de proximitat. No és el mateix portar una poma de Girona aquí o de Lleida que portar la de Xile.
I si parlem de menjar, però últimament està molt de moda comprar roba o qualsevol producte tecnològic o no tecnològic de la Xina o d'Àsia, no?
La globalització ens porta això, de que tenim la gran comunitat que tenim qualsevol producte, qualsevol part del món, en 4 dies a casa nostra, i podem gaudir de tot en qualsevol moment, però això té uns costos. I aquests costos comporten emissió de gasos d'efecte hivernacle, comporta canvi climàtic, comporta tots aquests factors que fan que al final tinguem un planeta que s'aguanta per un fil. No?
I, tindrem incendis, tindrem desglaçaments...
Els incendis són a conseqüència de que jo estic menjant una poma de Xile. Bueno, doncs hi col·labora, perquè la poma de Xile per portar-la aquí ha tingut una despesa, ha hagut un cost ambiental tan bèstia que aquell cost ambiental ha influenciat en què s'hagi agreujat el problema del canvi climàtic. I bueno, la poma de Xile és un exemple, però és un reflexe de tot, no?
Correcte.
Per tant, bueno,
sí que podem fer coses, no? Quan pensem, els incendis són incontrolables perquè hi ha gent que provoca, no? I hi ha gent que està boja i vol el foc per certs interessos. No, nosaltres podem fer coses. Reflexionem consumim, si el que consumim és necessari. Si és necessari, mirem, perquè segurament hi ha l'alternativa més sostenible, no?
Sí.
Llavors, la informació és superimportant, no?
I tant, jo, a veure, és primer ser conscient que hi ha un problema, ser responsable, i aquells que vulguin actuar en conseqüència, doncs fer-ho, simplement només cal fer-ho. És el dia a dia, vull dir, no és allò, què puc fer? Anar el diumenge a plantar arbres? Bueno, també ho pots fer, però és el dia a dia. Tu tens una activitat diària que condiciona tot això que estem dient, no? O sigui, el planeta està com està perquè nosaltres cada dia fem un seguit d'accions que l'afecten i el perjudiquen, doncs bueno.
Una manera d'estar informats, a part d'escoltar aquest programa, òbviament, i altres notícies per mitjans, que bé, depèn de quin mitjà, potser no dona informació necessària, és formant part del GPEC. Tornem a parlar amb el president del GPEC. Podem explicar una mica així entre generals, perquè el GPEC feu molta educació ambiental, a part de voluntariats,
sí.
No?
Nosaltres, mira, justament l'any que ve, aquest any, estava parlant, pensant que encara estàvem al 19, aquest any fem 35 anys, o sigui, fa 35 anys que vam començar. Nosaltres treballem bàsicament al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, o sigui, tenim bastanta feina perquè el territori és ampli, tot i que col·laborem amb altres projectes d'àmbit català, i bàsicament tenim tres grans àrees d'actuació dintre l'entitat, no? Una que seria el que li diem l'àrea de defensa ambiental, que és l'acció més ecologista, que és l'acció de denunciar agressions al medi ambient, fer campanyes en contra de certes activitats, intentar aturar accions contràries, aturar activitats que es volen posar en marxa i que considerem que afecten les espècies, els espais naturals. Tot això és l'activitat més batalladora de denúncia. Avui, aquests dies, per exemple, hem estat denunciant i hem pres cartes amb tot el tema de l'accident d'Iqoxe, ara estem preparant tot un informe per fiscalia, hem denunciat les irregularitats de l'empresa, o sigui, aquesta és l'acció més de defensa ambiental, més pròpiament ecologista, nosaltres som una entitat ecologista, no ho oblidem mai, i per tant fem aquesta acció més ecologista. I després tenim dues grans àrees, una que és la de projectes, que fem accions d'actuació sobre el medi, per millorar hàbitats d'interès per espècies, per fer adequació perquè certes zones puguin ser visitades, d'habilitar perquè la gent pugui acostar-se i pugui observar la fauna de prop, fer tot aquest seguit de projectes de millora ambiental, de millora d'espècies, d'hàbitats.
Entre d'elles, perdona per interrompre't, també vau fer un voluntariat de conservació de boscos, no?
Sí.
Pot ser l'any passat?
Sí, l'any passat i aquest.
Aquest
2019-2018, estem al 2020 ja. Sí, és que... Sí, l'any passat i el segon any, i això ho fem a Poblet, que ho fem en col·laboració amb l'organisme que controla, que gestiona el Penin, el Boscos de Poblet és un Penin, que és un paratge natural d'interès nacional, junt amb l'equip de direcció del Penin, fem un seguit d'accions de voluntariat de conservació de boscos mediterranis. Llavors allà al Penin de Poblet fem tot un seguit d'accions, diferents caps de setmana amb voluntaris, recuperació de senders, recuperació, totes actuacions de conservació de boscos mediterranis. I després tenim l'altra gran pota de l'entitat, que és tot el tema d'activitats i d'educació ambiental, no? I aquí, durant quasi bé tot l'any, tots els caps de setmana tenim activitats, sortides, tallers, xerrades, moltes sortides d'observació de la natura, observació de fauna, de flora... és l'oferta d'activitats obertes a tothom, a tota la població... I després tenim una cosa molt interessant, un projecte que fa anys que funciona, que és les escoles naturalistes, vale? Que són, són unes activitats extraescolars que fem amb nens a partir de 5 anys, amb els que fem activitats al voltant de la natura. I això ho estem fent, igual com un nen fa un extraescolar de gimnàsia, d'esport, d'escacs o de música, doncs en pot fer de natura també, no? I això ho estem fent a Reus, ho estem fent a Altafulla, ho estem fent a Cambrils, a Roquetes i a Tortosa ara.
Ho trobo genial perquè des del programa sempre diem, no? Si hi ha un nen ja creix educant-se amb els valors de la natura, de gran, serà admirable, no?
Sí, i a més, és bonic perquè els nens fan aquí, fan grup, fan amistat, juguen, es diverteixen, a Cambrils després anem a la platja, busquem petxines, després anem a l'aula i les mirem, busquem el llibre, quines són, van despertant la seva curiositat, a vegades coses que els hi passarien desapercebudes, agafen aquell insecte amb la lupa binocular, se la miren, comencen a dibuixar, bueno, tot activitats que desperten molts
aquests
sentits
valors,
que moltes
no?
vegades tenim amagats, però que dius, hòstia, i veus com disfruten i com s'ho passen teta, no? Llavors aquestes serien les fem moltes més coses, les tres grans potes, no? I com deies tu, les entitats depenem també del suport social, de la gent, no? Nosaltres som una entitat oberta, la gent es pot vindre a fer soci, la gent pot vindre a col·laborar, participar, i pot buscar la seva forma de participar en el que ofertem. I sí, evidentment, les entitats necessitem molts socis. Vull dir, tot això es fa perquè hi ha gent que ens dona suport i gràcies a la gent que ens dona suport ens permet que puguem denunciar una empresa que està fent abocaments, puguem fer un projecte i puguem portar els nens a la platja, ensenyar-los el maca que són les petxines i el maca que són les gavines. No? Tot això ho podem fer perquè hi ha un seguit de gent, que són els socis de l'entitat, que ens, bueno, ens donen aquest suport. No? Llavors, bueno, qualsevol persona que es vulgui fer soci la rebrem amb els braços oberts.
La veritat
pàgina web,
associacions com la vostra, perdona, són supernecessàries pel que has dit, tant com educació, tant com denúncia, com activitats de, més de lleure, dir-ho així ràpidament. Jo personalment he participat en alguns tallers i activitats de la vostra associació i la veritat és que són una passada i des d'aquí no fem una crida i ara anaves a recordar com podem contactar amb vosaltres.
Sí, podeu entrar a la pàgina web, a la pàgina web ja tenim l'enllaç, tant l'adreça nostra, el telèfon per poder-nos trucar, consultants, preguntar i fins i tot l'enllaç per poder-se fer soci, per poder veure les activitats...
JPEG.cat és?
Sí, JPEG.cat.
D'acord.
En qualsevol buscador ficant JPEG ja surt, però és JPEG.cat, no?
Perfecte.
I a partir d'aquí, doncs, les activitats que fem, si algú... les activitats, a més, les imprimim en un calendari anual molt xulo, si algú el vol rebre, ens truca, li enviem, o pot passar per la seu, que la tenim... La seu central la tenim a Reus, a l'Avinguda Prat de la Riba 18, a la pàgina web trobarà l'adreça i allà pot vindre a buscar calendaris, gratuïtament, evidentment, on hi ha totes les activitats que fem. Bueno,
doncs
estem oberts.
Des de la veu de la Terra fem crida a la ciutadania, si té un mínim interès o si vol créixer, no?, amb els valors de natura, conèixer, rebre informació, participar i fer accions, doncs endavant, dirigeu-vos al JPEG. Torno a dir, personalment ho recomano perquè va ser i segueix sent experiències molt bones. Xavier Jiménez, moltes gràcies. Ha sigut un plaer conèixer-te, informar-nos d'aquesta manera sobre els boscos i altres coses. I moltes gràcies, fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu-siau.
El ser humano es extraordinario. Ha conseguido reventar este planeta. Hemos hipotecado el calendario. Si supiera que llevarme haría las maletas.
Bé, després d'aquesta entrevista tan enriquidora amb el Xavi Jiménez, acabarem la veu de la Terra amb unes quantes dades i informació sobre els boscos d'aquí del nostre territori, però també d'arreu del món, que esperem que reflexioneu una miqueta. Els boscos ocupen actualment uns 4.000 milions d'hectàrees, que representen el 30% de la superfície del planeta. Per altra banda, en els darrers 10 anys han desaparegut una mitjana de més de 5 milions d'hectàrees anualment. Déu-n'hi-do! El planeta ha perdut el 80% dels boscos originals que cobrien la Terra, segons el Programa Nacional de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Els boscos més antics que queden es troben majoritàriament a la selva de l'Amazones, a l'Àfrica Central i al sud-est d'Àsia, al Canadà i a Rússia. Els boscos gestionats de manera sostenible constitueixen la principal matèria com són el paper, que és renovable, i un dels materials més reciclats del món. Segons dades de la ONU, al voltant de 1.600 milions de persones depenen dels boscos per viure, ja que aquests proveeixen recursos com la fusta, aliments i medicines. Els boscos ofereixen moltes funcions beneficioses, com per exemple protegir el sòl de l'erosió, ajudar a conservar els recursos hídrics i ajudar a combatre el canvi climàtic, ja que absorbeixen grans tonelades de diòxid de carboni. Concretament, el 20% de les emissions totals de CO2 que es produeixen a Espanya són absorbides pels boscos. 20%! Es calcula que els boscos contenen el 80% de la biodiversitat terrestre. Tot i això, la deforestació dels boscos tropicals origina l'extinció de fins a 100 espècies diàries. Cada any desapareixen milers d'hectàrees de boscos submarins a causa de la contaminació. Pràctiques de pesca agressiva, les espècies invasores i la construcció de la costa. Aquesta vegetació submarina és 6 vegades més productiva que la tropical, però la seva destrucció passa inadvertida. Si supiera que llevarme haría las maletas. I finalment, el 21 de març se celebra el Dia Internacional dels Boscos. Encara queda una miqueta. Per això, aprofiteu aquest dia, però també d'altres, com pot ser cada dia, per a recordar la importància dels boscos, siguin els boscos que veiem, siguin els submarins, sigui qualsevol tipus de bosc, i la manera de consumir els recursos que ens dona, com deia el Xavi, com la fusta o el paper. Potser podem restaurar un moble vell en comptes de llançar-lo, o evitar imprimir tants documents quan els podem veure des del mòbil o l'ordinador, o almenys imprimir a doble cara. Així que reflexionem, sisplau. Somos muchos y muy locos. Nos importa toda una mierda. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Amb aquesta cançó començàvem i amb aquesta cançó acabarem. Moltes gràcies a tots i a totes per escoltar La Veu de la Terra. Esperem que passeu una bona setmana i recorda, sigues el canvi que vols veure en el món. Fins la propera. Adéu, adéu. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.